Dos minuts per arribar a dos quarts d'onze del matí. I avui, al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, volem parlar-vos d'una de les artistes més importants del país. Maria Assumpció Reventós és una de les artistes catalanes més importants del segle XX i que s'ha manifestat a través de tècniques com el dibuix, la pintura, el tapís o el gravat. Reventós forma part de la Reial Acadèmia de les Arts de Sant Jordi i la seva obra s'ha exposat arreu del món, des dels Estats Units fins al Japó. L'any 1991 li van concedir la Creu de Sant Jordi i ara, a punt de fer 84 anys d'edat, rebrà un homenatge a la Canals Galeria d'Art amb una mostra que arrenca aquesta tarda a dos quarts de vuit i que s'allargarà fins al 28 de juny. I avui, des del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, ens acompanya aquesta artista, Maria Assumpció Reventós. Molt bon dia.
Bon dia.
I enhorabona per aquest homenatge que retran aquesta tarda.
Moltes gràcies.
També ens acompanya, via telefònica, el president de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi, el senyor Joan Antoni Solans. Senyor Solans, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també, aquí a l'estudi Ramon Barnils, ens acompanya l'Andreu Dengra, tècnic conservador del Museu del Tapís Contemporani. Andreu, molt bon dia.
Molt bon dia.
Els tres, gràcies per ser aquí i deixeu-me centrar-me amb la Maria Assumpció. Com s'arriba a 84 anys d'edat amb tots aquests reconeixements i podem tenir el cap en fred de dir, ei, toco de peus a terra?
Mira, quan un té una vocació, la té que portar a terme. I mentre les coses van bé, tot és fantàstic, però si van malament, tens de seguir, anar a seguir lluitant.
Com va començar tot plegat? En quin moment de la vida de Maria Assumpció Reventós vostè diu, mira, ara jo vull ser artista?
Bueno, quan jo vaig sortir del col·legi, que era després de la guerra, i era un col·legi molt curtet, les monges de Sant Sadurní d'Anoia, llavors el meu pare va dir, bueno, ara que has acabat el col·legi, doncs podries venir al meu despatx a ajudar-me, perquè el meu pare era fabricant de cava, el Lacrim Abacus. I jo li vaig dir a la meva mare, que vaig tenir més confiança, que a mi no m'agrada gens tot això de les comptabilitats i les matemàtiques. Diu, no, tu què voldries fer? Dic, oh, jo voldria pintar. I, bueno, com que sempre dibuixava, ho van entendre, va anar a trobar una veïna nostra que es movia molt per Barcelona i li va dir, doncs pues jo conec un professor que és Lluís Montaner, que és, a més de bon artista, bon mestre, que me llargo massa.
No, endavant, digues.
I llavors, bueno, diu, i per sort està molt a prop del carrer d'Aragó, que és quan tingui ella que agafar el tren, perquè jo anava i venia cada dia a Sant Sadurní. Doncs aquest senyor el vam anar a trobar i sí, realment va ser un bon mestre i un bon pintor, era de l'època del Santa Susana. Llavors em vaig anar allà bastant temps, no sé si dos o tres anys, a dibuixar, tot molt exacte, molt figuratiu tot, però vaig fer uns retrats molt macos i uns bolets, coses figuratives, uns bodegons. Bueno, després jo a Barcelona ja em anava movent i vaig veure que hi havia l'Escola de Belles Arts. Llavors els vaig dir als meus pares, no vull anar més amb aquest professor privat, que a més paguem molts diners, jo me'n vull anar a Belles Arts. Ah, doncs tu mateixa, ets grandeta, espavila't. Bueno, vaig anar a veure si em matriculaven i m'han dit, tens de passar un examen. Bueno, i unes noies que m'hi han parlat, diuen, no pateixis, ja t'ajudarem, ja et direm el que tens de fer, et deixarem els apunts, tal, tal. Sí, vaig passar l'examen i vaig sortir amb el títol de professora de dibuix.
I arriba un moment, Maria Assumpció, en el que arriba a l'Escola Catalana del Tapís. I això ens lliga
bueno,
moltíssim...
Bueno, això va ser bastant més enllà, bastant més enllà, perquè jo era condeixeble del Grau Garriga.
Senyora.
I hem fet Belles Arts junts. I, esclar, m'admirava molt a ell com a artista, i sobretot perquè s'havia integrat a l'Escola Catalana del Tapís de Sant Cugat. Esclar, ell era de Sant Cugat, ho coneixia tot molt bé. I llavors jo vaig anar primer a unes classes del Grau Garriga, que ell m'ho explicava tot molt bé, com ho teníem que fer, llavors ja em vaig posar un tabaret a casa, doncs això jo ho vull fer a la meva manera, i bueno, així va ser com vaig entrar a l'Escola del Tapís.
Clar, i a més va, això ens ho podràs dir molt, molt bé, Andreu, tu, va trobar la seva manera particular de fer tapís, la
meva funció. Sí. La gràcia és no copiar.
En principi això, tenia una molt, com ella ha dit, que va estudiar amb el Grau Garriga tenia una, una personalitat molt potent i realment tothom que ha estudiat en principi amb Grau Garriga sempre al principi ha tingut una influència molt, molt gran en la seva obra i amb la Maria Assumpció també la podem trobar en aquelles primeres obres dels anys, sobretot dels anys 70. Clar. Però cap als anys 80 va trobar un camí molt
sí,
propi.
Perquè,
molt,
sí, perquè quan un treballa és quan surgen les idees i dius, pues, en comptes de fer-ho així, com t'han dit que ho facis, doncs ara provaré a fer-ho d'una altra forma.
Exacte.
Jo em tenia els materials, comprava avellana, tota del mateix color, llavors jo deia, pues, vull fer un tapís amb aquests colors, jo m'ho tenia, per sort tinc una masia que no en brotava un pis, tenia un camp obert per poder tenyir, i així vaig arribar a fer els tapissos que jo volia.
Mm-hmm. Però es pot dir que això, que la Maria Assumpció Reventós va arribar a un punt que realment els que més o menys coneixem el món del tapins, a una primera ullada podem dir això és un tapís de Maria Assumpció Reventós. Va crear un tapís molt definidor de la seva personalitat
sí,
i de la seva forma d'expressar.
Sí,
exacte, sí,
sí.
Molt particular. Deixa que preguntem al Joan Antoni Solans.
Molt bé.
Senyor Solans, quan parlem de Maria Assumpció Reventós, a vostè què li ve al cap?
Bé, és aquesta generació, diguem-ne, que d'alguna manera va recuperar i entroncar amb la tradició d'avantguarda, diguem-ne, de Catalunya. És a dir, després de la Guerra Civil, la majoria d'artistes venen obligats a utilitzar els cànons, diguem-ne, que imposa el nou règim, i d'alguna manera la generació de la Maria Assumpció i d'en Grau Garriga fan aquest trencament necessari de tornar a empalmar primer amb l'avantguarda europea i després en fer una cultura artística pròpia, diguem-ne, de Catalunya.
Mm-hmm. Clar, llavors el llegat que ara per ara ens deixa Maria Assumpció Reventós, vostè troba que està prou reivindicat?
A veure, en aquest món, diguem-ne, en aquests moments els artistes, excepte entre d'alguns que sí que els posen i que ajuden a posar-los en relleu, no és un món que estigui molt valorat, malauradament, però és molt important. I jo diria que és fonamental i sense ell no entendríem tot el que s'ha fet posteriorment.
Maria Assumpció, deixi'm preguntar-li.
Mira,
per exemple, un artista comença a exposar a la seva ciutat, al seu poble, comença a exposar arreu del país on viu, però jo sempre trobo que hi ha un punt d'inflexió quan alguna cosa s'escapa de les mans, com és en el seu cas, quan, per exemple, exposa al Japó.
Clar,
és a l'altra punta del món, és una cosa totalment diferent. Quines opinions li arriben des de per exemple, dic al Japó, però des d'altres bandes del món?
Primer tinc que explicar que no és una casualitat, perquè jo estava casada amb un capità de la Marina Mercant. Mm. Aquest capità de la Marina Mercant també es va cansar d'estar sempre, era basc, de Sant Sebastià, a les costes aquí catalanes, anar a buscar pedres o no sé què portaven, però ells portaven sempre una bona llenya, uns bons arbres del País Basc. Llavors, quan es va ell ja anar cansant d'aquesta costa, va dir, jo me'n vaig als barcos suecs, que allà fan falta els marinos, i se'n va anar. I el primer que em va dir, quan em va telefonar, em va dir, mira, aquí deixen venir les senyores, prepara't, perquè ja pots venir. Sí, vaig fer un primer viatge a Suècia, bueno, teníem de parlar sempre en suec, perquè ahir amb anglès. Mm-hmm. Bueno, i després el segon viatge ja em van dir, i ara anem al Japó. I jo, esclar, mi fa faltar temps per posar-me dins d'aquest barco i poder anar al Japó.
O sigui, passàvem de Suècia al Japó.
Sí, portaven material i portaven pasta de paper cap aquí, etc. Però jo ja tenia un fill. Llavors em van dir els meus pares, vés-te, nosaltres ja ens cuidarem del nen. Bueno, me'n vaig anar allà i van dir, un parell de mesos, però no acabaven d'arribar mai al Japó perquè anaven als Estats Units, que a mi també m'interessava en plan turístic conèixer-ho. I, esclar, tenia jo tot el lliure quan ells passaven allà. I després, al final vam anar al Japó i vam veure pues, que era interessant, que després jo sola me n'hi vaig anar per fer un curs de paper fet a mà. Carai. Que els primers gravats que tinc són o dibuixos de paper fet a mà. Mm. Jo sóc molt inquieta, però que t'explico, ja sí, ho sí. veus, no?
Ja ho
que si convé, pues cap al Japó. I així és el canvi.
L'important és anar a aprendre una mica d'aquí, una mica d'allà.
Oh, i el que va bé amb la teva persona, mm-hmm. perquè no em posaré pas a aprendre a cuinar o fer coses de reposteria. Pues sí, això m'anava molt bé.
Clar, ara mateix, Maresumpció, clar, vostè va tenir una vida que de primeres els seus pares li van donar suport des d'un principi
sí,
i des de
sí.
molt jove que s'ha dedicat sí. a l'art. Sí. És un camí complicat, entenc.
Ho és, perquè després el que falta és que t'acceptin el que estàs pintant mm-hmm. o gravant. I va haver el senyor Joan Enodo de Sarte, que tenia de bons, estaven fent una espècie de museu nacional al Parc de la Ciutadella i em va demanar uns quadres que allà han quedat, que això després va desaparèixer perquè ara està tot a Montjuïc, però va ser el primer senyor que es va fixar en la meva obra. Després, més endavant, jo vaig fer dues exposicions a la Galeria Dau al Set amb el senyor Riera, que també era important entrar allà, a penes que aquest senyor va morir, i llavors torna a començar i anar exposant allà on podia.
Mm. Clar, ara mateix, Andreu, estem parlant d'aquesta art, de l'art del gravat, de l'art del dibuix, del tapís, sobretot, mm. que aquí a Sant Cugat ens toca moltíssim. Parlem de Grau Garriga, podem parlar de Maria Sonsa Reventós, sí. però ara mateix tenim artistes que s'hi dediquin al tapís?
Bona pregunta.
Ah,
hi ha gent que es dedica al tapís, sí, sí, sí. Hi ha gent que es dedica, no concretament a Sant Cugat, en trobem algun cas molt aïllat, però hi ha gent que es dedica al tapís. El que passa que tenim un problema que a partir del tapís ara mateix està molt, no mal considerat, però ha baixat d'allò que van aconseguir Grau Garriga, Maria Assumpció Reventós i d'altres artistes que es van dedicar al tapís, que és portar el tapís a primera línia i a que es pogués dir art en majúscules, doncs no sabem per què això s'ha provocat una mica de cansament. Als anys 90 quasi va desaparèixer de l'àmbit expositiu i bueno, ara comença a revifar no el tapís en si, però sí, entre altres, tècniques d'art tèxtil. L'art tèxtil comença, hi ha un moviment de gent jove que està emprant tècniques tèxtils com a mitjà d'expressió pel seu art. Mm. Tampoc no hem de fer això d'aïllar tant el tapís de la resta de les tècniques. Hem de considerar el tapís com una tècnica més d'expressió artística. Sobretot evitar això, que possiblement allò que va portar el tapís a una segona categoria després d'aquesta reifada que va tenir Gran, és això, el haver tingut una dèria pel tapís, o sigui, per fer servir el tapís com a fi, no com a eina per arribar a l'expressió artística. Potser va ser una mica això el que ha fet que el tapís baixés canvies de categoria i passés a ser com una cosa també molt decorativa, allò que van reivindicar tots, Grau Garriga, Reventós, Arroyo, Aurelio Muñoz, de treure el tapís de l'àmbit artesanal. No sabem per què va tornar com a enrere a l'artesanat i ara bueno, es comença a fer servir aquestes tècniques d'art tèxtil, el tapís entre elles, com a nova forma d'expressió, però no com a una tècnica en si, sinó com a part d'aquesta activitat artística.
Senyor Solans, com ho veu vostè tot plegat?
Home, el fet del tancament de la casa Imat aquí a Sant Cugat va ser el cop que va fer que el mateix Grau Garriga anés cap a França, perquè no hi havia els focus d'aglutinar la gent que pogués fer el seguiment. I és greu, perquè hi ha una línia de tapís que entronca amb el tapís més avantguardista que es feia en aquells moments en els països nòrdics i en alguna part d'Alemanya, i que aquí ens ha costat molt, com deia ara, recuperar una certa nova línia que encara no està florant amb força perquè no ha aconseguit, diguem-ne, la força que tenia, torno a dir, el fet de que tinguéssim la fàbrica de catifes de Casa Imat, que tenia al marge de el que podríem dir producte industrial aquesta voluntat d'ajudar a obrir noves perspectives en el tema del teixit i de l'ordimbre, de les llanes, etc. No? i que va portar tot aquest conjunt, com el rotllo, com el grau, etc., amb aquestes tapissos, diguem-ne, tridimensionals, volumètrics, escultòrics. Concretament, la Maria Assumpció en té un que presideix el saló de plenaris de l'Ajuntament de Sant Sadurní, que és magnífic, amb uns tons verds i amb uns diferents anodaments i amb diferents flecos i coses d'aquestes, que és realment espectacular com presideix el saló de plenaris de l'Ajuntament.
Mare Assumpció, estem parlant de tot plegat, d'aquest present i futur del tapís. Vostè com ho veu? Vostè ha estat una de les dels noms importants, és dels noms més importants del tapís a casa nostra, al món, si més no. Ara mateix com ho veu?
Ara mateix ho veig que els que encara treballem tenim de potenciar que aquest museu del tapís contemporani sigui fort, sigui valent, que la gent tingui interès per veure'l. Per això jo, si avui ve l'alcaldessa, li faré promesa de que li donaré un altre tapís gran, perquè tots tindríem de fer igual. Hi ha la Dolors Oromí, que també està disposada a donar, bueno, i després la gent que fa macramé. Aquesta també és una altra tècnica que no entra dins de del tapís, però que l'Aurèlia Muñoz li havia donat una gran força i una gran personalitat.
Clar, ara mateix, ja parlant de l'art més en general, parlàvem de que, clar, que és un camí difícil, Maria Assumpció, el que s'ha de seguir per arribar on ha arribat vostè, per arribar a tenir una Creu de Sant Jordi, per rebre avui aquest homenatge, per rebre el reconeixement, més enllà dels premis, per part de gent experta, com per exemple l'Andreu o el Joan Antoni Solans, que reconeixen molt la seva figura. Ara per ara, imagini's vostè que ara mateix hi ha una persona, hi ha una adolescent, una nena que vol ser artista, que es troba la mateixa situació que es va veure vostè ara fa uns quants anys. Vostè què li diria? Creu que ho podrà aconseguir?
Que treballi. Si convé que treballi durant el dia per guanyar-se el seu sustent, i després a la nit que pinti, que gravi, que faci tapís, es té de fer tot.
Perquè vostè té contacte amb artistes, diguem, més joves ara, Maria Assumpció?
Sí, alguns venen al taller, alguns volen ajudar-me, però se'ls fa molt difícil, després o millor pleguen, però jo crec que si hi ha vocació, això no es deixa mai, es torna a agafar.
Clar. Si ara vostè tirés cap enrere, tornés a aquell punt en què decideix expressar-se artísticament, ho tornaria a fer?
Darrere no, jo sempre vaig endavant.
Amiga, aquí sí que... aquí m'ha agafat, eh?
Sí.
Escolti, quan li diuen que li volen fer un homenatge aquí a Sant Cugat, com li arriba la notícia?
Bueno, el Josep Canals és una persona com n'hi ha poques. Té una força que ell, si fos artista, ens haguera superat a tots. Ell, mira que hi ha crisis, que moltes galeries tanquen, però ell diu, jo abans de tancar tinc de fer moltes coses. I bueno, va dir que em farien a mi un homenatge, perquè jo faig anys el 19 de maig, 84,
no, i va dir que... Anys.
Sí, no em posem més, que en tinc prous. I bueno, doncs jo vaig dir, bueno, si ho vols fer, doncs fes-ho. I aquí estem.
Clar, 84 anys i encara ara segueix vostè al taller, treballant...
Escolta'm, amb la cama trencada, perquè em vaig trencar el fèmur,
carai,
pocs dies, i he estat de no agafar l'autobús i anar-me'n més amunt del... És que trigo una hora jo a arribar al meu taller, però sempre hi vaig, jo treballo allà, i ara estic fent quadres molt grans, i ara tinc un marxant que m'ha editat un llibre, que si vas a la galeria el veuràs, que això és el somni de cada artista. Fent fotografies a color, escrits de Bernau Puig, del Gil i del Villatoro. Doncs què més puc desitjar?
Clar, ara què li falta a vostè per fer a nivell artístic? Hi ha alguna cosa que tingui encara la inquietud de dir, això encara em falta?
Pues sí, sí. Aquest senyor, que es diu Guerrero, i és Guerrero, ara obre una galeria a Andorra. No sé si voldrà que ho digui, perquè ell encara no l'ha oberta. Però aquí farem exposicions, i aquí venen els russos, que són els que tenen diners, i els xinesos, que són els que compren. És que és vergonyós, eh?
Escolti, però em va molt bé que digui això ara mateix. De fet, en aquest programa molt sovint parlem de l'estat de l'art arreu de Catalunya, amb galeristes, amb artistes, i ens diuen que molt sovint el problema, molt sovint no, el problema és que la gent no compra art.
Sí, no, no, aquí no.
Llavors, què hem de fer per aconseguir vendre art?
Pues els artistes anant-se'n a fora i buscar els que encara venen diners i tenen il·lusió per l'art.
Clar, però
són dues coses difícils de tenir juntes.
Però més que una solució, això és un recurs per ensortir-se'n, simplement.
Aquí, fins que no millori l'economia, no podem esperar que es compri art.
Senyor Solans, com ho veu vostè tot plegat? Ara mateix la situació de l'art i dels artistes és aquesta, no és la més fàcil.
És dramàtica en el sentit, com deia la Maria Assumpció, és a dir, evidentment, el primer és la subsistència. I, per tant, els aspectes aquests que en podríem dir de segon nivell cultural, estan, diguem-ne, somorts com a conseqüència de que la majoria d'estalvi no hi són. I, per tant, la gent inverteix, i no tant com a estalvi, sinó com a gaudi, i aquest gaudi és el que passa en segon moment, en el que el més important és el primum vivere. I, per tant, estem en aquesta situació.
Sí, però jo trobo que marxar potser és la situació, és el que diu ara mateix la Maria Assumpció, trobo que és la cosa més dramàtica que ens pot passar, haver de portar l'art que fem a casa nostra a fora.
Sí, però és el mateix que està passant amb els arquitectes o que està passant amb alguns escultors que tenen requesta i tenen encàrrecs fora, i en canvi aquí, en aquests moments, per exemple, amb el tema escultòric, doncs evidentment els ajuntaments no estan posant escultures com va passar en els anys 80 a cada giratori que obrien, perquè no n'hi havia de giratoris en aquell moment, però al moment que s'introdueix la figura del giratori demana una escultura que presideixi aquests noves fites urbanes. I això s'ha acabat, i per tant això també ha generat una caiguda de l'aportació escultòrica a casa nostra, etc. Vull dir que hi ha tota una sèrie de fenòmens que estan relacionats, que expliquen que no hi hagi inversió en aquests moments.
Però voleu dir que ara mateix els calés són el gran problema que hi ha en aquest sentit?
Sí.
Perquè qui vol...
Sí.
Sí, perquè clar, una persona, per exemple, que vol tenir una obra d'art, la pot aconseguir.
Evident.
Clar, la pot aconseguir, i hi ha de molts preus, això t'ha suposat.
I segurament amb preus molt més baixos dels que hi havia doncs fa 10 anys, eh? A pessetes constants, molt més baixos, per dir-ho d'alguna manera, ara serien euros constants, però vull dir que com a conseqüència d'aquesta situació, doncs tots han ajustat preus per intentar vendre, i malgrat això ha baixat molt la demanda.
Déu-n'hi-do. Aquesta tarda tindrà lloc aquest acte d'homenatge,
sí,
a la Maria Assumpció Reventós.
Sí, sí.
Maria Assumpció, segur, faran que parli en aquesta inauguració. Alguna cosa haurà de dir. T'he pensat ja per on aniran els trets en el discurs?
Jo improviso. Tinc tantes coses a dir que tinc de triar-ne alguna, la que més pugui agradar al públic, que estigui content el galerista, si hi ha les autoritats, la ràdio.
Clar, no hi faltarem.
Molt bé, doncs m'agradarà conèixer-te, perquè tu també ets un bon presentador i que ens fas parlar.
Es fa el que es pot, és el que es tracta. I escolti, Maria Assumpció, ara deia que vostè improvisa quan hi ha discursos, però a l'hora de crear un tapís, a l'hora de fer un dibuix, de qualsevol...
No, aquests els somio.
Ah, amiga.
Sí, jo a la nit somio molt, i com que em poso el dit amb la idea del que vull fer, va treballant, el cervell va treballant. És que és un altre desconegut per nosaltres, el cervell.
No li traiem prou profit, potser?
No ho sé, això ho tenen de dir els que estan estudiant, que s'està fent molt, molt d'estudi sobre el cervell. I jo tinc molts gravats sobre el cervell, perquè sí, és la part de l'home més interessant.
Andreu, si ens has de, diguem, fer 5 cèntims de la trajectòria de la Maria Assumpció Reventós, ens dius quines obres són les que no ens podem perdre de cap manera, Tu t'atreviries a triar algunes o diries, no, repasseu tota la trajectòria, que no costa res?
Bueno, realment s'ha de repassar tota la trajectòria d'un artista. Un artista té uns inicis, un desenvolupament, una maduresa, i ara és, potser és el punt on potser la Maria Assumpció Reventós, amb tot el bagatge que té darrere, és on potser pot crear unes obres bastant, bastant bones. Jo, a nivell del que tinc més coneixement, que és a nivell de tapís, doncs qualsevol de les obres de tapís realment són magnífiques, sobretot aquelles que són de grans dimensions. Mm. Per exemple, al Museu del Tapís en tenim una obra molt, molt gran que ens va donar la Maria Assumpció Reventós, i que realment és molt recomanable. També recomanaria les peces que s'exposin a la Canals. Em sembla que n'hi ha dues peces de tapís. I a qualsevol lloc que puguem trobar una obra de Maria Assumpció Reventós, realment és per admirar-la i per gaudir d'ella.
Es pot distingir que és ella de primeres?
Sí, hi ha un punt que es pot distingir molt perfectament una obra de Maria Assumpció Reventós, perquè té un cromatisme molt, molt, molt peculiar, hi ha una harmonia de colors, es nota que venia d'una formació de pintura i que el color el fa servir molt bé a sobre del tapís. I sobretot el seu joc amb les grans dimensions, amb volums, amb textures, com molt bona hereva de l'Escola Catalana del Tapís, fa servir aquestes textures molt, molt gruixudes i realment que sobresulten del tapís, fins i tot tapissos volumètrics. O sigui, jo crec que hem d'anar cap a l'obra de molt gran format per gaudir com Déu mana. O sigui, que l'obra t'impacti i quasi bé t'envolti a tu. Aquestes són molt, molt recomanables.
Maria Assumpció, jo crec que això que diu ara mateix l'Andreu, quan una obra té quan un artista consagrat, com és el seu cas, és fàcil de reconèixer de primeres. No sé com... Clar, jo no soc artista ni ho seré mai, però jo, si fos artista i pensés algun dia, ostres, mira, reconèixer les meves obres sense saber la signatura, per mi això seria un orgull.
Sí, té raó.
Clar, perquè vostè quan fa les obres ho fa ja pensant, dic, no, li posaré aquest detallet?
No, res de detallets, és un conjunt. Després es va creant segons el que comences i el que tens al cap, anar pujant fins que arribes a dalt. Mm. O al revés, perquè a vegades els tapissos comencem al revés, que encara és més difícil. Mm. Que la part fina, que és la part de dalt, menys els meus, doncs quan arribo a dalt ja no els puc ajuntar els fils i llavors començo per baix.
La qüestió és buscar recursos.
Sí,
al final.
I al final, sí.
Clar que
al
sí.
Final.
Doncs Maria Assumpció Reventós, permetin de primer, abans de res, i ja sé que encara queda una mica, felicitar-la per aquests 84 anys, donar-li les gràcies per aquesta trajectòria llarga i que encara queda, tot s'ha de dir, i espero que gaudeixi moltíssim de l'homenatge que li retaran aquesta tarda a la Canals Galeria d'Art, a 8:15, i serà tothom en aquesta presentació, i serà l'alcaldessa Mercè Conesa també, i serà, ara mateix el tenim en comunicació, el Joan Antoni Solans, el president de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi. Vaja, hi haurà moltíssima gent que li farà avui aquesta companyia en aquesta tarda, que espero que sigui una tarda molt especial. Maria Assumpció, gràcies per atendre'ns avui i fins la propera.
Gràcies a vosaltres i a tots els que heu parlat.
I també gràcies. Volem agrair la participació en aquesta xerrada al Joan Antoni Solans, president de la Reial Acadèmia de les Belles Arts de Sant Jordi. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
I també volem agrair l'assessorament artístic a l'Andreu Dengra, tècnic conservador del Museu del Tapís Contemporani. Andreu, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins ben aviat.
I tant.
Ara un parell d'anuncis, publicitat, després butlletí horari i en tornar. Ja ho sabeu, arriba el Diego Castelo, que avui s'acompanyarà per Toni Ramon, director de l'Ateneu Sant Cugatenc. Amb ell parlarem avui sobre les activitats que programa l'Ateneu en aquest proper trimestre. Per tant, no us ho perdeu, que en uns minuts continuem aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Thank you.